Mira, em va molt bé tot això que estàs dient per saludar la nostra convidada d'avui. Ella és en Rosa Rabani, és doctora en psicologia social, terapeuta familiar, i de fet està portant metges que estan vivint la pandèmia als hospitals de Catalunya. Rosa, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès, bona nit a tothom.
Ara en Josep Manel descrivia algunes reaccions, no? Hi ha qui avui està trist, qui està empipat, el que està preocupat, el que està resignat, i també hi ha per qui sembla que la cosa no vagi del tot amb ell, no? Quins són els riscos que assumim com a societat en un moment en què portem mesos i mesos i mesos de missatges que al final tots els inputs que ens arriben són negatius?
Clar, això són reaccions humanes. A veure, els humans tampoc no som autòmates i no tots reaccionem exactament igual. Això són missatges que les primeres vegades, durant els primers temps que anàvem rebent, doncs aquests missatges de que us heu de cuidar els altres, el sistema sanitari... Però clar, és tal la quantitat d'informació i de repetició que estem rebent, que també és normal, és legítim, clar, i és necessari, perquè què ens han de dir si no continuar amb les mateixes recomanacions i tot això. Clar, hi ha molta gent que ho viu amb acceptació, amb obediència, que és una gran virtut, que moltes vegades la vivim com si fos submissió i no té res a veure, sinó que ens aporta ordre, ens aporta seguretat, però hi ha molta altra gent, doncs, que no ho viu d'aquesta manera, que alguns que no viuen amb el mateix sentit de la responsabilitat, no? Que no pensen en la col·lectivitat, sinó pensen potser prioritzen les seves pròpies necessitats, que per una altra banda són compartides amb tota la societat. Tots necessitem sortir, necessitem el contacte amb els nostres, necessitem els vincles, però clar, és un moment que ens posa en dilemes perversos, no? D'haver de prioritzar la nostra salut i la salut de les persones que ens envolten, pues primer és això que no, pues les connexions i el poder-nos veure i el poder estar junts i el poder-nos relacionar, pues de la manera que ho fèiem abans, no? Però, bueno, això són reaccions humanes que, efectivament, pues, hi ha de tot. Tot i així hem de veure sempre la majoria. La majoria de persones, pues mira, els hi semblarà millor o els hi semblarà pitjor. Segur que tenen també crítiques constructives, a vegades també crítiques una mica destructives, però, bueno, més enllà d'això, pues, la majoria intenten respectar les normatives, les recomanacions, però aquesta negació la tenim en molts altres àmbits de la vida, no? I no només és una qüestió ara de la pandèmia, l'únic que ara pues, s'ha fet molt més evident, perquè les conseqüències d'aquesta negació pues, són tremendes, no? Són molt adverses per tothom.
Amb el que hem vist en els últims mesos, creus que som una societat individualista o que no tenim gaire sentit de la comunitat, del que és allò compartit i col·lectiu?
Mira, com a societat sí que hem anat primant molt a l'individualisme, és veritat. Però la veritat, la pura realitat, és que aquesta pandèmia ens ha vingut una de les coses per les que ens ha servit és per fer-nos un recordatori de qui som i com som els humans. L'engranatge dels humans no està fet per ser individualistes, està fet per viure en col·lectivitat, per establir connexions afectives amb les persones que ens envolten. L'engranatge de l'ésser humà, la maquinària de l'ésser humà, està fet i està pensat per ser empàtics, per ser compassius amb les persones que ens envolten, i tot això ens ha servit per recordar-nos d'això. La veritat és que fa molts anys, molt abans de la pandèmia, afortunadament la ciència ja no només ens ho diu, sinó que ens aporta conclusions, dades i idees interessantíssimes, reflexions interessantíssimes sobre realment com és la naturalesa humana. Però tot això ens ho ha tornat a posar com a de forma molt més evident a sobre la taula, no? O com a mínim, pues, ens ha dit, mira, per aquí és per on hauríem d'anar. Probablement no hauríem de primar tant, no? el individualisme, el ego, no? El que el primero yo i totes aquestes coses, no? Però bueno, per primar això, Agnès, tampoc és gratuït, eh? Jo sento, sempre dic que sento molt últimament, que molta gent diu, sí, d'aquí sortirem millors, aprendrem molt, i tot això és veritat, perquè tota aquesta pandèmia ens dona l'oportunitat d'aprendre moltes coses, de desentranyar moltes lliçons de totes les experiències que estem vivint i bueno, i del patiment que estem tenint. Però això no és gratuït, això té un preu, i el preu d'això és reflexionar i fer reflexions profundes, perquè els canvis i els aprenentatges sols no venen, ni per inspiració divina tampoc venen, ni requereixen un esforç, requereixen una reflexió profunda en el fons.
Dèiem que es comença a dir, sense fent l'analogia, òbviament no és el mateix això que una guerra, que en tot cas aquesta pandèmia sí que és la guerra de les generacions vives que no hem viscut una guerra, no? Un conflicte armat. I que com a guerra, equivalent a guerra, doncs aquesta situació també tindrà una postguerra i una recuperació. Com se'n surt una societat malmesa, una societat que pot sortir de tot plegat, doncs, amb unes estructures públiques de salut molt, molt, molt debilitades, amb molt d'atur. Com una societat com la nostra se'n surt de tot plegat? O com històricament les societats se'n surten de crisis tan profundes i estructurals com aquesta?
Pues en sortim perquè al final la naturalesa humana, com et deia abans, és la que és, i és resilient i és forta com no hem conegut res més en la vida, i encara que no hagin viscut altres situacions de similar abans, bueno, pues al final ens toca viure això i evidentment que ens en sortirem de tot això perquè tenim aquesta resiliència i perquè al final, si som capaços de fer aquesta reflexió profunda, no només a nivell individual és importantíssim, però també com a societat, com a col·lectivitat, si som capaços de fer aquestes reflexions i ser conseqüents amb les conclusions a les que arribem, hi ha moltíssimes coses que podem millorar i que la societat que sortirà d'aquesta pandèmia pot ser una societat molt, molt, molt crescuda, molt, molt més madura en moltes qüestions, no? Però, clar, el preu és això, el preu és haver fet aquesta reflexió i no fer-la de manera superficial, no quedar-nos només sí, sí, que important que és la ciència, no? Sí, sí, els sanitaris, vinga, anem a aplaudir i anem a... Això està molt bé, però al final això es queda en la superfície. Necessitem generar consciència, i la consciència no es genera sola. No es genera així, sense més, un dia, veient passar els dies. La consciència surt de la reflexió, surt de prioritzar moltes coses que fem per sobre del que hem estat fent, sí? Per exemple, vivim vides que, bueno, pues cada una, la teva, la meva, la de tothom, pues és la que és, però la tenim molt, molt, molt plena, de molt soroll, de moltes coses que hem de fer, de moltes responsabilitats que tenim, i tot això està bé, perquè això és la vida i així l'hem d'assumir i l'hem de tirar endavant. Però no deixem que aquesta consciència es generi, perquè apenas si tenim moments de silenci, apenas si tenim moments de poder connectar amb el nostre interior per poder escoltar la veu d'aquesta consciència, per poder desenvolupar aquesta consciència, per poder adonar-nos de coses de les que abans potser no ens adonàvem. Com que el soroll mental és tan alt, és com si, saps, com quan el volum el tenim molt alt i hi ha una veu de fons però no la sentim, doncs hi ha una veu molt clara en els éssers humans, la veu de la seva consciència que van generant al llarg de la vida i a través de les experiències de la vida, però la veu d'aquesta consciència no la sent ningú, perquè tenim molt soroll i perquè tenim moltes coses al cap que anem donant tons, i quan no tenim coses que fer perquè són, què sé jo, moments del dia o de la vida en què pues, no estem assumint la responsabilitat, pues ens entretenim, no? Que si amb xarxes socials, que si amb coses bueno, amb qüestions que sí que han de tenir els seus moments, però que no deixen de formar part de, dels moments més superficials, no?, de la nostra vida, i ens perdem aquestes oportunitats. Però...
Rosa, ara hi ha molta gent, és que parlaves ara abans dels canvis, hi ha molta gent que es troba en una situació límit, o sigui, ara estàvem parlant fins ara de la col·lectivitat, hi ha molta gent que es troba en una situació de dir, és que jo per anar bé i superar aquesta situació, el que hauria de fer és canviar la meva vida.
Sí.
O sigui, hauria de canviar de casa, hauria de potser canviar de ciutat o de poble i anar-me a un lloc és començar de zero i potser agafar les criatures i, és a dir, tornar a començar. Clar, això, assumir aquests canvis a la vida són molt difícils, no? Jo sé que tu tens una trajectòria vital d'un gran canvi en la teva vida, no? La llegíem fa pocs dies a la contra de la Vanguardia.
Sí.
Com s'assumeixen aquests canvis que moltes vegades es perceben com a traumàtics, no?
Sí. Bueno, al final, mira, no és només per la meva experiència, sinó, bueno, la meva ha sigut molt peculiar d'haver canviat de país i haver viscut els últims anys de la meva vida, bueno, els últims 40 anys de la meva vida, doncs aquí, perquè els meus pares van haver de sortir del nostre país d'origen, de Pèrsia, d'Iran, bueno, exiliats, i haver de començar de nou i de zero, doncs una família amb tres nens petits i, en fi, les aventures i les desventures que això pot suposar. Però mira, sabem que cada ésser humà viu una mitja de dues adversitats a la seva vida, o sigui, dues situacions problemàtiques tremendament importants a la vida, dues com a mitja. Alguns han de viure més i alguns altres, pues,
encara
són
dues...
els que baixen.
Si són dues, encara.
Sí, ja signem, no?
Sí, tant.
Però la qüestió és que realment forma part de la nostra naturalesa, i sabem també, perquè ja ho sabíem intuïtivament, sempre ho hem sabut, però ara, a més ve de nou la ciència, aquesta fortuna que hem tingut els que ens ha tocat viure en l'època que ens ha tocat viure, pues que tenim molta llum a través de la ciència que ens diu que realment les adversitats de la vida, les dificultats de la vida, és el que més ens pot ensenyar. De nou, ens dona l'oportunitat d'aprendre, però no la garanteix, que si volem aprendre o no és cosa nostra. I efectivament, quan un atravessa per situacions tan difícils, tan doloroses, pues s'acaba qüestionant moltes coses i acaba arribant moltes vegades a la conclusió de que realment necessita canvis de fons, sigui un canvi de vivenda, o sigui un canvi de feina, o sigui el canvi de la naturalesa que sigui. Això s'ha de viure, pues, evidentment, amb seny, però quin dubte hi ha, Agnès, que realment les dificultats ens deixen entreveure coses que potser abans d'haver tingut aquella experiència pues no érem capaços de veure-ho, no érem conscients.
El que passa és que, com que venim d'aquella crisi, no?
Sí,
una crisi és una oportunitat, i està com massa, saps? Sí. Ja ens fa ràbia, una ràbia infinita, no?
Claro, però és també per això, eh? És perquè... Evidentment, el patiment no ens el buscarem, perquè això és una cosa absurda. Jo moltes vegades, pues, a la meva feina, no?, a la consulta, quan tenim aquestes converses, jo sé que més d'un ho pensa i molts m'ho comenten, no? Mira, jo voldria aprendre poc i no passar-ho tan malament. Evidentment, això ho pensem moltes vegades, molts de nosaltres, però clar... Les dificultats ens venen. Qui ha buscat aquesta pandèmia? No l'hem buscat. Pues ens ha sobrevingut i hem hagut d'afrontar-la, pues, de la manera que a cadascú li correspongui des de la seva perspectiva, no? Però al final el més important és aquesta reflexió de la que jo insisteixo tant, ja ho sé, ja m'ho pots dir, que sóc una mica pesada, però és que aquesta reflexió és la clau de tot. Si aquesta reflexió no la fem, al final hem patit moltíssim, però ha sigut un patiment gratuït, ha sigut un patiment inútil, no ha servit de molt. I aquesta és la sensació que molta gent té, no? Patir per patir, i que realment no ens hagi suposat una gran aportació en la nostra vida. Ostres, això hauria d'estar prohibit, no sé, això sí que és un... però bueno, realment si no fem les reflexions que corresponen, pues moltes vegades pues no hem acabat de sortir efectivament de la crisi anterior, pues ja ens hem ficat en una altra, no?
Ens estàvem encara, no?, aixecant una mica i torna la onada a rebregar-nos. Aviam, Josep Manel Silva, que sé que volia entrar a la conversa.
Sí, perquè és exactament... bona nit. És exactament en aquesta espècie de muntanya... Bona nit. En aquesta espècie de muntanya russa, que la meva pregunta és, a veure, com s'afronta psicològicament una crisi que inicialment ens van dir que durava 2 mesos i que quan té un termini doncs, i baixes l'activitat, doncs més o menys t'hi pots adaptar o no tens més remei, però t'hi adaptes, sembla que surts i quan sembla que estàs sortint tornes a entrar i ara... Ja no et diuen 2 mesos, et diuen 6 i a més no sabem si seran més i què passarà. Exacte. És a dir, ara ja no sabem quin és el límit i quin és el final, no? És a dir, la pregunta és, com ho fem? Perquè, clar, aquesta capacitat d'adaptació que dius que té el ser humà és veritat, no? Però a mi la sensació que tinc és que aquesta incertidumbre, no? Aquesta sensació d'incertesa, de que sabíem, ja no ho sabem i ara tornem a saber però ara ja no sabrem res més, és el que crec que és més dur per tothom.
Sí, sí. Doncs mira, què et diré? Pues, molt difícilment afrontem aquesta incertesa perquè realment pues, aquest ha sigut l'itinerari que hem seguit i jo crec, tinc la sensació que una miqueta, pues, mira, de tant en tant pues, ens diuen sí, abans de final d'any estarà la vacuna i després ja... Bueno, perquè suposo que ens volen donar pues, esperança, no? Una miqueta de confiança, una miqueta d'horitzó, però al final a ningú se li escapa que entre tots ningú sabem realment com anirà, quin ritme portarà això, quan s'acabarà, si tornarà a ser com era abans, si ja no tornarà a ser com era, si no és com era, doncs com serà, no? Totes aquestes respostes no les té ningú, perquè no hi ha ningú que ens pugui aportar aquestes respostes, no? Sí. Llavors, al final el que queda és la flexibilitat humana en acceptar que a la vida hi ha moltes preguntes que no hi ha ningú que ens les pugui respondre i que només som nosaltres, que d'alguna manera hem de buscar les respostes a dintre de nosaltres, perquè si les busquem fora és molt difícil, no les trobarem. I al final pues, ho viurem amb angoixa, que és amb el que ho estem vivint, que per una altra banda és inevitable. Mira, tots els meus col·legues, ja no és cap novetat, ja tothom, ni que no es dediqui al nostre àmbit, ho sap, que els índexs d'ansietat s'han disparat, les depressions, bueno, una cosa tremenda. I sentim cada comentari a dintre de l'àmbit de la consulta, que al final no sap ni què respondre, no? Yeah. Mira, fa un parell de dies un senyor gran que venia acompanyat per als seus fills, un senyor gran em deia, mira, jo ja fa anys que no treballo, ja no tinc un projecte professional perquè ja he fet tot el que havia de fer i estic en un moment de la meva vida en què tota la meva il·lusió són els meus nets, i són els meus fills, i veure'ls créixer, i veure'ls, en fi, fer coses, i els seus projectes al final són els meus, i disfruto d'això. I tot i així, doncs mira, doncs estic tancat a casa, no puc sortir, i fa 8 mesos que no veig els nens, perquè els fills encara doncs, estan pendents, però els nens no els ha pogut veure i no ha pogut estar en contacte perquè està delicat de salut. Però aquesta no és una persona, tant de bo només fos aquest.
Sí.
Però com aquest tenim totes les nostres gent gran, que, clar, amb aquesta incertesa de si els donarà temps de tornar a recuperar alguna cosa o ja no tindran temps, qui pot respondre això? Qui té aquestes respostes? És que ni tan sols a qui sigui que se'ns acudeixi, no sé qui hauria de respondre això, als polítics o no sé, o qui. Pues és que no hi ha ningú que tingui aquestes respostes. Al final, l'únic que ens queda és assumir que a la vida, sigui amb una pandèmia o sigui sense pandèmia, però amb altres dificultats, amb altres adversitats, hi ha preguntes realment existencials que no els hi trobarem mai la resposta. I, des de luego, no la trobarem a fora de nosaltres. Per més que preguntem, no, per més que interroguem a tothom, no la trobarem, sinó que és més en l'interior. Ja. Són més qüestions, sí, sí, més emocionals, més espirituals, si voleu, més d'introspecció, més d'intuïció, més en tots aquests processos és on poden residir alguna d'aquestes respostes tan personals per cada un de nosaltres. Però quin dubte hi ha, que difícil, molt difícil, un procés molt... molt complicat, ja, per tots nosaltres, clar.
Aviam, Bel i Laura, sí que... Endavant, endavant.
Bel. Mira, jo volia fer una pregunta com molt concreta, i és que tinc bastantes amigues que van passar el primer confinament soles a casa i se'ls va fer, bueno, doncs, especialment dur, doncs, per això que deies, no? Que si estàs a casa amb algú amb qui t'avens i amb qui més o menys et distreus, doncs és una cosa, sí, i si estàs sola és una altra. I estan, bueno, estan bastant moixes pensant ja en que ens ve sobre un altre confinament i que el tornarà a passar soles. I volia saber si hi havia com alguna mena d'estratègia que ens poguéssim fer costat més enllà de les videotrucades, que arriba un moment que també s'aturen, no? Com, sí, podem fer costat a aquestes persones properes que ho estan passant soles?
Mira, miracles no existeixen, perquè els humans som més relacionals i ens devem a les nostres relacions, però no a les nostres relacions de les xarxes socials o les videotrucades del WhatsApp, sinó a les nostres connexions afectives que vivim a nivell personal. Necessitem el contacte, necessitem la connexió. I això és una necessitat humana que no la podem obviar, per més que estiguem confinats, per més que estiguem, què sé jo, pues, enmig d'una pandèmia, o que això no pot substituir res. No hi ha res que pugui substituir la connexió humana. No hi ha res que pugui substituir els vincles afectius entre les persones que necessiten d'aquesta connexió i necessiten d'aquest contacte. Evidentment, com tu dius, clar, les trucades, les videotrucades, en fi, l'estar en contacte, aquest tipus de contacte, pues no deixa de ser pues una sort de sucedani, no? De substitutiu, perquè al final és a tot només que podem aspirar, perquè si no podem fer res més, pues no hi ha molt marge de moviment. Però hem de ser conscients també d'això. Hem de ser conscients, això sí, l'únic que ens queda és tenir esperança i confiar en que efectivament això no sigui una realitat que se'ns quedi així per sempre, no? Tot apunta a que això tindrà alguna forma de data de caducitat, que ningú sap com serà ni quan serà exactament, però que en algun moment acabarà, i aquí sí que hauríem de valorar molt més les nostres connexions i les nostres relacions i no donar-les per fetes, perquè semblava, a tots ens havia semblat que això era l'únic que podríem mantenir per sempre. I mira com ens trobem pensant si al Nadal podrem veure les nostres famílies que no hem vist en no sé quant de temps, o sí, no, sí. O igual ni un Nadal serà un moment propici per poder trobar-nos i sí, per poder
ens hem
mantenir
fent,
aquesta.
Ens hem d'anar fent a la idea, jo crec, per si de cas, bueno, cadascú té el seu mètode. Aviam, Laura, breument, sisplau.
Sí, no, jo volia fer una reflexió al fil del que comentava la doctora Rabani i el Josep Manel abans, no? Que jo trobo que la reacció ciutadana o la reacció d'una part de la ciutadania respecte a les mesures que s'estan plantejant ara és diferent al que va passar durant la primera fase, durant la primera onada de la pandèmia. I a mi em fa la sensació que el que ha passat aquí, és la meva interpretació, que no s'explica només pel fet de tenir una societat pensada, estructurada, concebuda, perquè sigui individualista, em fa més la sensació de que aquí hi ha hagut un procés en el qual hi ha hagut molt desconcert, que ha provocat desconfiança, que ha provocat certes mostres de desobediència. I em fa la sensació que hem arribat aquí, primer, perquè no s'han explicat el perquè o la utilitat d'algunes de les mesures que s'anaven aplicant, i això ha generat aquest desconcert i aquesta desconfiança en part de la ciutadania, i perquè després s'ha carregat sobre les espatlles de la ciutadania el cost d'aquestes restriccions sense que hi hagi mesures de protecció per aquesta ciutadania que patirà les conseqüències d'aquests confinaments o d'aquestes mesures restrictives. No em fa la sensació, i això ho dic comparant, no, la reacció que hi ha hagut en la primera onada i en la segona, que s'expliqui per una qüestió de que és una societat eminentment individualista, sinó que em fa la sensació que s'explica per això, perquè fruit de la mala gestió en l'explicació i amb el mentrestant, amb el que passa amb aquesta gent, s'ha generat aquest desconcert que porta a la desconfiança i en alguns casos la desobediència.
Sí.
Sí, sí, no, és, a veure, és evident que sigui perquè és una situació totalment desconeguda o sigui per també algunes qüestions, què sé jo, de negligències o de males pràctiques o males decisions, hi ha moltes coses que es podien haver fet millor. I que això, bueno, pues, tampoc és tan complicat, que la ciutadania algunes d'aquestes coses pues, les anem veient i les anem entenent, com que es podien haver evitat, almenys en tots aquests mesos, es podien, abans es comentava en la tertúlia, no? Que es podien haver evitat aquestes alçades, però que sembla que tornem a estar un altre cop en la mateixa situació que ens trobàvem fa mesos, no? I això, pues, hi ha molta gent que és capaç d'assumir-ho i de continuar endavant, però hi ha molta gent pues, que ho assumeix amb rebotança o amb desobediència o, bueno, d'aquesta altra manera que no és tan propícia ara mateix pues, per poder protegir-nos i per poder protegir els altres, no? Però, bueno, jo continuo tenint la sensació de que efectivament hi ha moltes coses que es poden millorar i que ja es podien haver anat millorant, però això ens ha sobrevingut a tots i que no m'agradaria estar en una posició en què, això ho he pensat moltíssimes vegades durant tots aquests mesos, no m'agradaria tenir en les meves mans les decisions que s'han hagut de prendre, perquè algunes d'aquestes decisions han sigut decisions absolutament sí, sí, perverses, no? Perquè, sí, sí, perquè al final haver de decidir, per exemple, entre el dilema de prioritzar la salut o l'economia, ostres, pues no sé, pues jo no sé de què prefereixo que es mori la gent, si de gana o de Covid o de, no sé, pues jo vull que no es mori la gent, no que es morin d'una cosa o de l'altra, no?
De tota manera, Rosa, per això no ens dediquem a la política, segurament, no?
Ja,
perquè
sí,
la política és prendre
sí,
aquest tipus de decisions.
Clar,
en èpoques de bonança, doncs potser no hi ha dilemes tan dramàtics, però sí, posar-se sí, en la gestió de tota una societat doncs implica alguns riscos,
implica,
com que que et trobis a...
No, implica aquestes,
pandèmia,
i aquestes
no?
responsabilitats, però que no deixen de ser dilemes davant dels quals no ens haguéssim imaginat mai que ens trobaríem un dia. Jo crec que ni els polítics, quan els van posar en això, s'imaginaven que un dia haurien de prendre, pues, fixa't, aquestes alçades o en el mes de març o al llarg de tots aquests últims mesos, pues, moltes de les decisions que s'han hagut de prendre. Però qui dubtarà aquestes alçades que déu-n'hi-do, la de coses que tots observem que es podien fer o que es podran fer d'una altra manera, tots som conscients de moltes coses, no sé si de totes, però sí d'algunes, que en un futur han de canviar moltíssim, han de fer d'una altra manera, perquè de la manera que ho teníem, pues mira, ens ha resultat ser desastrós, no?
Veurem si som capaços de trobar aquesta... Recordo molt al principi del confinament que això que dèiem, en sortirem millors. Bé, de moment la segona onada ens ha enganxat. Doncs amb alguna feina que creiem que estava feta, que tampoc, però jo crec que aquesta idea del canvi, no?, i de que la vida... que no tot sigui normal, és normal, no? És a dir, que hi hagi coses o períodes adversos, doncs és el que d'alguna manera és natural. Gràcies, Rosa Rabani, per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me compartir aquesta conversa amb vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu, adéu.